Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Avui dilluns, 23 de febrer del 2026, encetant nova setmana aquí a la sintonia de Ràdio Vilafranca i com ja és tradició, com ja és habitual, els dilluns, programa dedicat a repassar el cap de setmana en matèria d'hoquei patins, amb tots els resultats i també, com sempre, les classificacions al final d'una nova jornada que en alguns casos doncs, ja fèiem dies que esperàvem, com per exemple el cas de la Plata, l'hoquei Lliga Plata Sud, concretament amb el Patí Vilafranca, que tres setmanes després, aquest dissabte, tornava a l'acció i ho feia amb un vibrant partit a la pista del Girona i que, a més de ser vibrant, de ser un partit molt intens i molt disputat, doncs va acabar amb victòria vilafranquina. Una victòria important, com totes les que vagin venint en el que queda de Lliga. D'altra banda, també hem de destacar, evidentment, aquest cap de setmana, doncs la importantíssima i destacada i celebradíssima victòria del Noia per 4-2 davant del Barça en la 19a jornada de l'Hockey Lliga. Una victòria que segueix omplint d'optimisme els sadorninencs en aquest tram de la temporada, amb 5 victòries consecutives i, sobretot, doncs ja mentalitzats de que en menys d'un mes arribarà la cita de la Copa del Rei, novament a l'Ateneu, on es va disputar el partit d'aquest dissabte, i el Noia doncs, arriba amb aquesta alegria de poder superar el Barça a la Lliga. Ho comentarem, escoltarem a protagonistes d'aquest partit, també del Patí Vilafranca, i com sempre, repàs a tota la resta de la jornada, acompanyats del Josep Gomà.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
El 8 de març és molt més que una data.
És un recordatori del compromís de la Federació Catalana de Futbol amb la igualtat, la formació i el creixement del futbol i futbol sala femení.
Gràcies a la campanya Orgullosa, la Federació Catalana de Futbol ha destinat més de 7,5 milions d'euros a impulsar el creixement del futbol femení amb més de 26.500 llicències femenines.
Més espais, més suport i més reconeixement. Som Federació Catalana de Futbol.
Doncs quan passen 5 minuts de 2:15 del migdia, en directe a Ràdio Vilafranca, comencem un nou Esports 14 i un dilluns més donem la benvinguda al nostre company Josep Gomà. Josep, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Tot bé?
Doncs aquí estem, començant una nova setmana. Vaja, venim de dos dies. De fet, el cap de setmana és el que tenim més recent, però sempre ens fem ressò de l'última setmana. Però, sobretot, el que tenim més recent, grans notícies, tant pel Noia com pel Patí Vilafranca, amb victòries importants. Potser destaca molt més, no?, aquesta del Noia superant el Barça a l'Ateneu.
Home, a veure, de fet, és important perquè sempre superar el Barcelona no deixa de ser notícia, tot i que aquest any ja poder no és tanta notícia, no? Però bé, el Noia, tornem a dir una mica que pràcticament des que va anunciar que Carles Cortijo no continuaria, està en ratxa, està en un moment de joc increïble i els seus homes veuen porteria, cosa que si la primera part de la Lliga dèiem un Noia que arriba però que no transforma i que ara doncs, fa veritables gols de mèrit, no? Per tant, doncs, és una bona notícia. Això donarà molt d'ambient a la Copa del Rei quan es disputi, perquè, doncs, recordem, els nostres ja ho saben, que toca Barcelona-Noia i que, doncs, bé, que pot ser un partit que pot passar de tot. Sempre serà diferent, perquè no és el mateix mai a un partit tipus Copa que a una Lliga, però, de moment, doncs, destaquem, evidentment, aquesta victòria del Noia davant del Barcelona. I l'altra, doncs, notícia que ens acosta una miqueta més al nostre, en aquest cas, a la nostra ciutat, és la bona victòria del Vilafranca en el seu desplaçament a Girona, una pista que històricament és difícil, és complicada, és una pista molt gran, és una pista de 44x22, li costa molt amb els equips jugar allà, i el Vilafranca en aquesta ocasió doncs va poder controlar el partit en algun altre moment d'angoixa, però va tenir la gran sort que va anar sempre per davant en el marcador, va poder controlar la situació i destacar en aquest cas doncs l'actuació d'Ordóñez, que va aconseguir 3 gols i que va doncs servir perquè el Vilafranca traiés 3 punts importantíssims de cara a aquesta classificació que en aquests moments encapçala l'Igualada i que el Vilafranca ocupa el segon lloc, un Igualada que està a 4 punts, però que ara, davant de tot el rebombori que hi ha de notícies de les places, interesses de que l'Igualada perdi, que s'allunyi d'aquí i que deixi que la competició la juguin els equips que veritablement l'han de jugar. El que vull dir que els filials estiguin del mig en avall.
Doncs sí, perquè potser durant trams de la temporada hem tingut molt present, no estàvem molt mentalitzats de que no, tot comença a comptar a partir dels que realment poden pujar, no són filials, però sembla que potser el reglament no està clar i que la plaça efectivament doncs aniria a parar a mans de l'equip que s'ho guanyi, sigui filial o no. En el cas de que sigui un filial, també hi entra en aquesta possibilitat que després ja és un altre debat de quin paper té el mèrit esportiu o no que tu puguis fer negoci amb una plaça d'ascens.
Exacte. Com tu bé dius, aquesta notícia que darrerament està doncs sorgint, que hi ha la possibilitat doncs de que, per posar un exemple, en aquest podem dir noms, perquè en aquests moments l'Igualada és el primer classificat, si és que mantingués aquí fins al final, es podria vendre's la plaça. O sigui que amb un equip dels que de Hockey Lliga perdessin categoria, o amb un equip inferior. En fi, que és un tema que està una mica enrevessat, perquè aquí no hi entren els segons classificats. Aquest sí, que no, ni que pugis ni que perdis, no et vens la plaça. Ara, el primer classificat tindria aquesta certa opció de vendre's la plaça.
D'altra banda, una situació que no es dona en molts esports. Sí que probablement en un esport que un ascens potser té més importància, no? Perquè estem parlant de pressupostos molt més diferents i que probablement et costa més aconseguir un ascens de categoria que et trobis amb aquesta situació, però que en tot cas, com queden mesos de temporada, segurament anirem parlant i anirem veient, no sé si canvis, però novetats segur. Tornant a l'Hockey Lliga, Josep, hem destacat la victòria del Noia i a les últimes setmanes estem parlant molt del factor d'aquests 2 màxims golejadors, no? Que ara mateix els veiem al capdamunt de la taula, el Xavier Agonès i David Jalmà. Tornàvem a veure com tots dos tornaven a marcar, sobretot destaca el paper de Xavier Agonès, no? Màxim golejador de la Lliga amb 20 gols en 19 jornades, pues que en les últimes 5 ha anotat 11 gols.
Sí, està en un moment dolç, veu porteria, a més, gols bonics, gols doncs d'una certa dificultat i, per tant, doncs bé, un aragonès que està en un estat de forma increïble. David Jalmà també ahir va fer em sembla que en va fer un, també molt maco.
Pel que fa al Noia Barça, ho hem comentat una mica, alguna cosa més a destacar, sobretot per la parcel·la del Noia, que segueixen les bones sensacions.
Sí, aquí en aquests moments el Noia amb molt bones sensacions. Proper cap de setmana un altre partit important, interessant, brillant. Aquest Calafell-Reus, també a les 4 i 10 per la xarxa, i que, a més, doncs bé, que són partits espectaculars, podríem dir, que ja vam veure molt bon partit aquest Noia a Barcelona per televisió i que amb aquesta Hockey Lliga doncs estem veient partits molt macos, aquest Reus-Calafell, un Reus que la primera part va superar del tot amb un Calafell, però un Calafell que no va abandonar la lluita i es va refer a la segona part i li va posar doncs una mica d'emoció amb aquest 5-3 final.
Doncs pel que fa al partit del Noia, anem a escoltar protagonistes i després ja ens centrem en tota la resta de la jornada. Comencem amb la conversa amb el tècnic, amb Carlos Cortijo, evidentment contentíssim, després d'una nova victòria de l'equip.
No sé si havies guanyat mai el Barça.
Bueno, alguna vegada.
Sí. A veure, quantes hores t'has passat plantejant aquest partit?
Bueno, en primer lloc, moltes gràcies a l'afició. El pavió ple és un orgull per nosaltres i a castellano. Días como hoy es al final lo que merece la pena. Hacer los sacrificios y los esfuerzos que hacemos siendo un deporte poco profesional, pues días como los de hoy y como los que vivimos el año pasado en Champions hacen que digas, ostras, merece la pena. Entonces, muchas gracias porque al final la emoción que hemos vivido todos ha sido espectacular. Ojalá podamos tener más noches como esta. Pues al Barça al final inviertes muchas horas, pero contra el Barça más. ¿Por qué? Porque son tan buenos. Y son tan buenos que tienes que controlar tantas cosas y minimizar todas las cosas que hacen bien, que son muchas. Tienen un gran entrenador, es un gran club, tienen un gran entrenador, tienen jugadores excelentes. Y muchas horas, muchas horas. Si yo te contase, llegamos hasta a la enfermedad, llegamos.
No sé si somies els vespres, però havies somiat una segona volta com aquesta, de moment?
Bueno, al final es lo de siempre. Tenemos materia prima, hay buenos jugadores, son trabajadores, son humildes, son ambiciosos y es un equipo nuevo. Entonces es un proceso y bueno, nuestro objetivo y nuestro reto es mejorarlo de la primera vuelta. Al final la primera vuelta la acabamos en sexta posición, a ver si conseguimos más puntos y sobre todo las sensaciones son muy positivas. Y al final la energía positiva también se transmite y ahora está en un momento dulce. Tenemos jugadores que están en un momento dulce, en un momento muy importante. Muy bueno y ojalá lo podamos mantener hasta final de temporada.
Josep, alguna cosa més a comentar sobre aquest partit?
No, evidentment, feliç i que disfruti, que això es passa com passa. Per tant, doncs, molt bona victòria i a continuar, que la Lliga no s'acaba i que la lluita ha de continuar. I en aquest cas, probablement el que tingui més problemes una miqueta d'aquí endavant és el Barcelona, però bé, en aquests moments pel Noia, endavant.
Doncs, per tancar el cercle d'aquest partit, anem a escoltar també el capità, Aleix Esteller, que també ha estat un nom noticiable en els últims dies i setmanes. Anem a escoltar què ens deia sobre aquesta victòria davant del Barça.
Bé, en primer lloc, felicitats, Aleix. No sé, al principi el Carlos ens deia que estem en construcció. Estan construïts ara?
Sí, estem construïts, jo penso que sí. Sempre costa una miqueta quan fem equip nou i de més, però penso que arribem a aquest punt de la temporada molt preparats. Estem treballant molt bé de fa diverses setmanes i estem tenint la sort que els resultats estan sortint i avui hem fet un gran partit i penso que som mereixedors de la victòria.
Doncs les paraules de l'Aleix Esteller, el capità del Noia. Anem a repassar ràpidament els resultats de la jornada 19 a l'Hockey Lliga. Eren el Voltregà 2, Ribes 2, Liceo 4, Sant Just 2, Caldes 4, Cerdanyola 3, el Noia 4, Barça 2, Lleida 3, Xum 2, Reus 5, Calafell 3 i Igualada 3, Alcoi 0. Aquests resultats ens deixen la següent classificació amb canvis importants, especialment a la zona baixa. Atenció amb aquesta victòria d'Alcaldes. A la primera posició, el Liceo líder amb 50, segona l'Igualada amb 43, tercer el Barça amb 41, quarta posició pel Calafell amb 36, el Noia cinquè amb 34, per tant tots dos es disputaran la quarta posició aquest proper diumenge. Sisè és el Reus amb 34, empatat amb el Noia, 29 pel Voltregà, 7è, i 8è el Lleida amb 25, ja distanciat de l'Alcoi, que és 9è amb 18. Són 7 punts d'avantatge ara mateix. 10è el Ribes amb 17, 15 pel Xum, 13 pel Cerdanyola, el Sant Just penúltim amb 12 i el Caldes, que es queda últim, on fa setmanes que el trobem, amb 9 punts, però ja no és la diferència abismal que hi havia fa unes setmanes. Aquesta victòria última també molt important davant el Cerdanyola, que ha tingut notícia també al voltant de la seva banqueta.
Sí, exactament com tu bé dius, un Caldes que ha anat reduint diferències, tot i així, Caldes que té un partit menys, que és l'aplaçament davant del Coi, un partit que ja veurem si es disputarà, perquè podria ser el Caldes que no es disputés i fos sancionat, i que en aquests moments doncs, ja li dona una certa emoció a la part baixa de la classificació. I en aquests moments, inclús, m'atreveixo a dir, l'Alcoi, que té 18 punts, que participarà a la Copa del Rei, que no es pot adormir perquè doncs, amb un partit o amb dos pràcticament el poden aconseguir.
Sí, sí, màxima igualtat en aquesta zona baixa i, a més, molts equips que d'una manera o altra implicats. Anem a l'Hockey Lliga Iberdrola. Els resultats de la jornada 17 han estat els següents. Cerdanyola 1, Manlleu 2, Les Roses 4, Fraga 10, Sant Cugat 2, Benvibre 1, Palau 3, Vilassana 4, Alpicat 1, Telecable 4 i Bigues i Riells 1, Voltregà 0. Aquests resultats ens deixen una classificació liderada pel Vilassana amb 42 punts, segon el Fraga amb 40, 39 pel Telecable, tercer i quart el Palau amb 30, 27 pel Benvibre, cinquè, 26 punts pel Manlleu, 22 pel Bigues i Riells, setè, i vuitena posició pel Cerdanyola, empatat a 20 amb el Voltregà. 19 punts pel Sant Cugat i aquí hi ha un tall abismal respecte a les Roses amb 6 punts, 5 per l'Alpicat, 1 pel Mieres i aquí es tanca la classificació. Recordem que aquí en aquesta lliga es retirava el Corunya ja fa setmanes.
Sí, aquí podríem destacar evidentment que el Vilassana tot i justet va guanyar Palau i que els 8 equips que participaran a la Copa de la Reina, doncs també hi ha aquesta sisena, setena i vuitena posició molt, molt apretadets.
I ara anem a La Plata, anirem ràpidament amb el nord, després ens esplaiarem més amb el grup sud amb la presència del Vilafranca i també a nivell de vegueria amb el Vendrell. A la jornada 13 del grup nord, Companyia de Maria 5, Reus 3, Manlleu 5, Mataró 2, Jolaseta 2, Vic 2, Jaiec 0, Sant Cugat 0, Lloret 1, Tordera 1, Didominicos 3, Alpicat 4. Encara sobta de tant en tant veure un 0-0 en hoquei patins. També destaca sobretot aquest empat del Vic a Jolaseta.
Sí, i jo també em quedaria amb aquesta victòria de l'Alpicat a la pista del Dominicos, una victòria important, perquè era un Alpicat que era el cué, el lluny, i que, bueno, que de mica en mica li torna a donar marge per acostar-se a la zona de lluita.
Doncs anem a la classificació per veure com està tot plegat. El líder és el Manlleu amb 27 punts, que amb 3 d'avantatges respecte al Lloret, i el Vic, que es deixava punts importants en la visita al penúltim classificat. Sí. El Mataró és quart amb 23, 20 pel Dominicos, 19 pel Reus Deportiu B, setena posició amb 17 pel Tordera, 16 pel Companyia de Maria, 15 pel Sant Cugat, 14 pel Jaiec, i penúltima posició pel Jolaseta amb 8 i l'Alpicat últim amb 7, una jornada que ho dèiem, amb certes sorpreses.
Sí, sí, i que aquest Alpicat que et deia que s'està acostant ja a un punt del Jolaseta i de mica en mica es va acostant amb una possible salvació.
Doncs ara anem a la Plata Sud, anem a aquest grup on trobem el Vilafranca, ja ho dèiem a l'inici, molt treballada en un partit vibrant a la pista del Girona, i amb aquest protagonisme de l'Aleix Ordóñez, 3 gols que van facilitar aquesta victòria per 3-5.
Exacte, com tu bé dius, lo important és sumar partit a partit i el Vilafranca, que bé, que el proper dissabte rebrà l'Olot i que ha de seguir, doncs, no perdem pistonada i intentar, doncs, seguir sumant.
Doncs anem a escoltar les valoracions que feia Cito Expósito després d'aquesta victòria. La conversa amb el nostre company Xavi González.
Novament us saludem ara ja de peu de pista del Girona després d'aquesta victòria important del Digidani Vilafranca per 3-5. Estem al costat de Cito Expósito, l'entrenador del Vilafranca. Cito, primer que tot, enhorabona.
Moltes gràcies. Ens mereixíem un partit així.
Un partit vibrant, un partit molt seriós del Vilafranca, en tot moment dominant-lo i fent una bona defensa, malgrat que hi ha hagut el suspens amb dues errades, que sempre, aquelles errades que castiguen, i recordàvem una mica també el partit de la primera volta, que també recordàvem algunes errades semblants i que el Girona, gràcies a això, tenia vida. El Vilafranca avui, seriós.
Sí, la veritat és que el Girona, no sé, troba la manera de fer-nos mal, la realitat és aquesta, i sobretot a la segona part hi ha hagut gairebé 10 minuts, que jo crec que ha sigut superior a nosaltres, però bé, el Vilafranca ha sabut patir, ha sabut gestionar el marcador, em penso que hem fet 5 o 6 postes amb atac, llavors hem fet el parit que tocava fer per guanyar aquí, i no res, després del peron, que sempre és un dubte saber què ens trobarem, doncs aquesta victòria bé, ens ajuda moltíssim, ens posiciona bé la classificació, perquè els altres resultats aquesta setmana també ens han acompanyat. No ens agrada mirar els altres equips, però estem obligats a fer-ho perquè no estem a dalt de tot, i la veritat és que esperem que vinguin més setmanes com aquesta.
I sobretot, cito perquè avui, aquesta setmana, aclaríem que a vegades a la federació no està tan clar que l'Igualada B, per exemple, si queda primer, es pot prendre la plaça. Clar, el tema dels filials, no? No sé a tu què et sembla això.
Em costa respondre, la veritat. És cert que l'Igualada pot fer el que vulgui amb la plaça, perquè no hi ha cap norma escrita a la federació que digui el contrari. A mi els filials em sembla bé, el que no em sembla bé és que estigui jugant amb jugadors que són titulars a la Lliga Europea. Llavors, això no és un filial. Perd tota l'essència. L'Igualada ho pot fer i agafa el reglament i em sembla fantàstic i està fent una feina boníssima amb la base i això és indiscutible. Però a nivell de reglament, els filials són precisament per donar oportunitats o als nanos joves o als que no juguen en els seus equips d'hoquei lliga. Però els jugadors que són titulars a la Lliga Europea no haurien d'estar competint a hoquei plata.
Bé, tornem aquí. 3 punts molt importants i més, com deies tu, mirant els resultats d'aquesta jornada. Precisament la Igualada B ha perdut amb aquest Olot, que és el proper rival de Vilafranca, un Olot que s'ha revifat.
Sí, les segones voltes sempre hi ha més sorpreses normalment que la primera. Jo t'he comentat que els altres resultats ens han acompanyat. És anecdòtic, però tal com dius tu, jo em quedo amb el treball dels meus jugadors, que del començament fins al final hem anat a buscar el partit, hem volgut dominar el joc, hem volgut crear oportunitats, no ens hem amagat en cap moment en una pista que sabíem que seria molt difícil perquè el Girona venia d'una sèrie molt dolenta i avui tenia una oportunitat per donar la volta, i la veritat és que ens hem de felicitar. No hem fet res, lògicament, però sí que ens hem de felicitar, disfrutar del moment i treballar pel proper rival, que és l'Olot.
Enhorabona, Cito.
Moltíssimes gràcies.
Doncs satisfet, Cito, amb la feina de l'equip després de 3 setmanes sense jugar.
Exacte, valorant la victòria, valorant el fet de tenir de treballar doncs, amb aquestes circumstàncies que sempre hi ha quan hi ha un turon, quan hi ha una aturada, i també jo crec que en Cito ha sigut molt clar amb aquest tema doncs, de lo que pugui fer hipotèticament aquesta Igualada que en aquests moments ocupa el primer lloc, però que també, atenció, que ja va perdre dissabte davant de l'Olot.
Correcte. Doncs el Patí Vilafranca, que tornarà a l'acció aquest dissabte a les 8 del vespre en directe per Ràdio Vilafranca, rebent la visita de l'Olot, partit de les 8, en directe per Ràdio Vilafranca. A la jornada 13, els resultats han estat els següents: Alcorcón 4, Vals Atlètic 1, Congrés 4, Alcobendas 2, Olot 3, Igualada B 2, Girona 3, Vilafranca 5, Espanyol 4, Vendrell 3 i Palafrugell 6, Sporting Alcoi 0. La classificació ens mostra l'Igualada B líder amb 30 punts, segona el Vilafranca amb 26, tercer el Palafrugell amb 25 i 24 pel Barça Atlètic. 20 punts per l'Alcobendas, cinquè, sisena posició pel Vendrell amb 19, 18 per l'Espanyol, setè, 17 punts per Olot i Congrés, 12 pel Girona, penúltim a l'Sporting Alcoi amb 8, empatat amb l'Alcorcón, que és el cué. Tanquem el repàs a la plata i en la recta final del programa, ens queden 5 minutets, anirem a repassar ràpidament la resta de resultats de la jornada en clau al Penedesenca. A la Nacional Catalana Masculina destaquem la victòria del Noia per 1-5 a la pista del Caldes. D'altra banda, també a nivell de vegueria, derrota del Vilanova a casa contra el Castellà per 4-6. Per tant, actualitzem la classificació. El Noia segueix segon amb 44 punts, a 3 del Mollerussa, que ja té tots els partits disputats i té una renda de 3 punts. D'altra banda, el Vilanova, 12è, amb 21 punts, patint una temporada molt complicada. A la Nacional Catalana Femenina, doncs, en surt del Vilafranca la visita al Sant Jordi Desvalls, empat a 4, un partit que, recordem, era contra aquest Sant Jordi Desvalls, que és el cué de la categoria i només tenia un punt al començar la 19a jornada. El Vilafranca es queda 9è, amb 31 punts, encara ocupant aquesta posició de play-off d'ascens. En canvi, a la primera catalana masculina, els resultats al Penedesenc han estat el Monjos 5, Cerdanyola 3, Riudebitlles 2, Sant Manat 0, Vilafranca 1, Congrés 2 i el partit entre Sant Ramon i Igualada doncs, quedava ajornat i no es disputarà fins al 10 de març. Classificació d'aquest grup B de Primera Catalana, la repassem i ens deixa el Sant Ramon quart amb 39 punts, lluny d'aquestes primeres posicions, però encara amb opcions de lluitar en aquestes posicions de play-off, on també trobem els Monjos sisens amb 36, el Vilafranca nouè amb 29 punts i el Riu de Bitlles 14è amb 23. Important victòria la d'aquest cap de setmana. En canvi, a la Segona Catalana masculina, el grup A, el Patir Vilafranca va empatar a 4 a la pista del Subur Sitges. Classificació d'aquest Vilafranca, 12è, amb 12 punts, immers en aquesta lluita per la permanència, on també trobem un altre equip de la vegueria, com és el Vendrell, en 14a posició, tercer per la cua, empatat amb els vilafranquins. El grup B de la Segona Catalana, també tenim la presència d'un altre conjunt, com és el Torrelavit, que aquest cap de setmana, divendres, superava l'Olesa per 7-3. Un Torrelavit immers en aquesta zona alta de la taula, el mateix líder amb 46 punts, dos d'avantatge respecte al Sant Cugat i 3 sobre el Mollet, que és el tercer. I a la Tercera Catalana, el grup A, Noia 4, Montbui 1, el Canyiz 9, Sant Ramon 0 i Monjos 2, Calafell 6. Classificació d'aquests tres conjunts, el Noia tercer amb 39 punts, els Monjos 11ens amb 12 i el Sant Ramon 13è, també amb, en aquest cas amb 11 punts. I anem al grup D d'aquesta Tercera Catalana. Els resultats han estat els següents. Vilafranca 0, Vilanova 4 i Monjos 6, Capellades 3. Classificació d'aquesta Lliga, amb la presència dels equips del Vilafranca i del Sant Ramon, el Vilafranca 8è amb 19 punts i el Sant Ramon B 12è amb 12 punts. I abans d'acabar, Josep, recordar que aquesta setmana tenim Lliga Europea i que serà un dels temes que segurament comentareu en la nova entrega del Parlem d'Hoquei.
Exactament, repassarem, si no estic equivocat, és ja la darrera jornada, algunes classificacions per decidir, bastants llocs ja decidits, però pràcticament ja els quatre primers classificats per grup, exceptuant algun partit, doncs, quedaran per aquesta darrera jornada, en la que en parlarem àmpliament doncs, el proper dimecres parlem dintre del Parlem d'Hoquei.
Doncs Josep, moltíssimes gràcies un dilluns més i que en tinguis molt bona setmana.
Gràcies.
I tots nosaltres tornem demà amb una nova entrega de l'Esports 14. Que acabeu de passar un molt bon dilluns i moltes gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.
Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.